Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Aquest febrer comencen les jornades de portes obertes de les escoles per donar a conèixer els seus projectes educatius de cara a la preinscripció escolar, que serà entre el 12 i el 26 de març per als alumnes d'educació infantil i educació primària i entre el 14 i el 26 de març per a l'alumnat d'ESO. Tot i que fa anys que la natalitat baixa arreu de Catalunya i molts centres educatius s'han vist afectats els últims anys, Sant Cugat encara no havia notat la davallada. Enguany, Sant Cugat encara un procés de matriculació amb 841 infants en edat per escolaritzar, segons les dades del padró en data del 13 de gener. Aquesta dada representa 150 alumnes menys que el curs anterior i és el motiu principal per treure una línia d'I3 al Pins del Vallès. Cugat Mèdia ha parlat d'aquest tema i altres en una entrevista amb la regidora d'Educació, Carme Ardit, que podeu llegir sencera a la nostra web www.cugat.cat. Els delictes de violència de gènere i domèstica denunciats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat han augmentat un 47,62% el 2024, passant dels 42 casos del 2023 als 62 del 2024. En total s'han registrat 44 delictes de maltractaments en l'àmbit de la llar, el que representa un 62,96% més que el 2023, quan la dada era de 27 delictes, i s'han comptabilitzat 18 delictes de violència física i habitual en l'àmbit domèstic, que és un 20% més que el 2023, quan la dada va ser de 15 casos. Tot plegat ho ha exposat la sotsinspectora Maria Medina, nova cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat, durant la presentació aquest dimarts de les dades de seguretat 2024. Els robatoris d'habitatges de Sant Cugat han disminuït un 18% durant el 2024 en comparació a l'any anterior, segons les dades que Mossos d'Esquadra ha fet públiques aquest dimarts. En concret, el 2024 hi va haver 236 robatoris, 54 menys que el 2023. Aquestes xifres confirmen la tendència a la baixa d'aquest tipus de delicte al municipi des del 2017, quan a la ciutat es van produir 699 robatoris amb força a domicili. Així, entre 2017 i 2024, aquest tipus de delicte s'ha reduït en un 66,24%. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
11 i 5 minuts del matí, obrim la segona hora del Faves Comptades de dimecres. I una setmana més a la secció d'Economia del magazín parlem d'Economia Social i Solidària. En aquesta ocasió ho farem acompanyats d'un altre membre de la Politja, en Jordi Pasqual, del Cugatenc. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlem d'un concepte que és el concepte público-comunitari, experiències econòmiques, que perquè la gent ens entengui, la gent del carrer. Què vol dir exactament una experiència público-comunitària?
Jo crec que és més fàcil començar dient el que ens sona prèviament, no? Normalment parlem de relació público-privada.
Sí.
I, per tant, models d'externalització o coses així. I, en este cas, es diferencia de la público-privada en la idea de que qui accedeix a aquesta relació amb l'administració pública busca un enxarxament comunitari. És a dir, no és una empresa que va buscar lucre, tampoc és una entitat sense ànim de lucre que accedeix a un concurs públic, com tenim també molts exemples, molt lícits, però seria un altre model, sinó que el que busca és que el propi motiu d'aquesta entitat sense ànim de lucre que accedeix a aquesta col·laboració amb l'entitat, amb l'entitat pública, és teixir aliances en el barri. Per tant, hi ha un element com de participació de la ciutadania en el propi projecte que pot tindre moltes formes. No necessàriament és un conveni o un contracte, sinó que fins i tot l'administració pot acabar formant una entitat conjuntament amb l'altra entitat, no?, per a promoure algunes accions. Jo crec que si anem a exemples concrets s'entendrà més, però en tot cas el que sí que ha de quedar clar és que no és la relació público-privada clàssica, sinó que té uns altres paràmetres que sobretot passen per la participació de la ciutadania.
O sigui, vindria a ser una implicació que a més ve a sumar, a afegir, podríem dir, no?
Efectivament. És a dir, no només... O sigui, naix el que les dues parts volen que nasca, però alhora escoltant el teixit del seu voltant. No és tan fàcil com que arriba un operador extern, siga amb ànim de lucre, sense ànim de lucre, és igual, i que apareix allà i et fa una cosa concreta, l'exemple, per exemple, de Sant Cugat, de la residència que s'està plantejant, per molt que s'està limitant a una entitat sense ànim de lucre, no ha hagut un procés comunitari previ que definisca com ha de ser allò, no? Sinó que és un encàrrec, diguem, de l'administració pública. Els processos més comunitaris, el que naixen és d'una voluntat participativa prèvia. Per tant, aquesta anàlisi de necessitats, de què fem, de què no fem, naix d'un xup-xup previ que pot vindre donat directament per la ciutadania. Hi ha casos molt clars, l'Ateneu de Nou Barris, naix arran d'una ocupació prèvia d'una fàbrica que estava abandonada en aquell barri. D'allà naix tot un projecte, que és l'Ateneu de Nou Barris, que té la participació pública, però que funciona de forma autogestionada en un cert control públic, perquè hi ha un conveni entre les parts, no? Uh-huh. Doncs aquesta seria la diferència, no? Que de punt de partida hi ha aquesta voluntat de no limitar-se només a la cessió d'ús. Tenim casos en Sant Cugat que podrien assimilar-se relativament. Quan mirem l'Ateneu, tots entenem que l'Ateneu és més que la pròpia activitat de l'Ateneu. Sí que és cert que, tal com està plantejat aquell conveni, és una cessió a una entitat concreta, i és aquesta entitat la que ha volgut ser paraigua de moltes altres coses. I això ha sigut perquè han tingut la sort que tenim gent molt bona en l'Ateneu, volen ser paraigua de més coses. Però si en volta de nàixer així haguera nascut des d'un procés participatiu previ que permeta constituir una entitat que té aquesta voluntat, potser acabaria fent el mateix que l'Ateneu, però no dependria de la bona voluntat d'una entitat en la qual es fa un conveni, sinó que ja naixeria de base amb aquesta voluntat.
Està clar. Però, com tot, hi ha d'haver pros i contres. Mm-hmm. Podem fer allò, la relació d'aquests avantatges i inconvenients que té aquesta manera de fer?
Jo crec que a hores d'ara, més que saber molts inconvenients, el principal inconvenient és que tenim encara poques experiències. Per tant, crec que els problemes els trobarem a mesura que vagin passant coses. Hi ha experiències reeixides, posava el cas de l'Ateneu Popular Nou Barris, però no només, hi ha tot el procés que s'ha fet en Can Batlló, a Barcelona, en què hi ha una entitat que el que pretén és anar rehabilitant tot un espai industrial enorme i compaginar allà moltes activitats que serveixen al barri. I, per tant, tenim des d'un editorial a un espai de cafeteria, a sales d'actes que utilitzen les entitats del barri, i tot això, al final, són gent d'aquestes entitats, d'aquestes empreses que s'han instal·lat allà, que participen en aquesta entitat, que té un conveni amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament el que ha fet és cedir aquest gran espai a aquesta entitat, en la voluntat de a poc a poc anar rehabilitant. Quin és el contra que ja hem trobat en aquest cas? Que com que la el terreny, tot l'espai és municipal i l'entitat és una entitat sense ànim de lucre que agrupa gent interessada en potenciar aquest enxarxament comunitari en el barri, no té un pressupost propi per a fer rehabilitacions. Per tant, totes les millores que es fan d'aquell espai, depenen de la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas. I ara, en el canvi de govern, una de les crides que està fent aquest col·lectiu és precisament que sembla que la voluntat política del nou govern no és tan clara com de governs anteriors i que en el pla de mandat no es preveu cap inversió per a rehabilitar cap espai més, tot i que hi havia propostes sobre la taula de fer algunes accions que més o menys estaven aparaulades, no? I per tant, també depèn en gran mesura de la voluntat política. Però també és una mica trampa dir que això és un inconvenient, perquè és l'inconvenient que hi ha sempre. Qualsevol altre tipus de relació contractual, relacions público-privades a l'ús, també depenen de la voluntat política. I pot haver un polític que de sobte diga que el que fins ara s'havia fet de la mà de l'empresariat passa a ser totalment públic o passa a tenir un projecte més comunitari i, per tant, bé, la voluntat política sempre hi és. Pot ser un inconvenient en alguns moments donats, però ho és sempre en accions que impliquen a l'administració pública.
Un inconvenient podria ser, plantejo, que el fet que s'hagin de posar d'acord diverses entitats per decidir doncs un ús o què plantejar, sempre és més complicat, o no?
Sí, clar. Jo crec que depèn de la naturalesa de cada projecte, no? Perquè el que ens ve molt al cap en relació pública comunitària és una lògica molt similar a centres cívics, espais culturals, no? Perquè segurament és el que estem més a prop de tindre, perquè en alguns casos, com deia l'Ateneu, ja s'assimila molt. De fet, en Sant Cugat tenim un altre cas que està pressionant molt cap a aquesta via, que és la Unió, no? En el moment que es dissolga, perquè no s'ha dissolt del tot, no? Però quan estigui dissolt del tot el consorci amb l'Ajuntament, què passarà en aquest espai? Simplement hi haurà unes sales que són de l'Ajuntament, unes sales que són de la Unió i cadascú al seu aire. Aquest conveni serà simplement jo, Ajuntament, cedeix l'ús de certs espais a la Unió dins d'un horari concret i ja està? O es pot crear una cosa més gran que implica el teixit associatiu de la ciutat i que, per tant, la Unió esdevinga un centre cultural en què la ciutadania tingui una implicació? Bueno, doncs, aquest és part del debat i ens ho imaginem molt en l'àmbit de cultura perquè és un àmbit que s'ha pressionat molt, no? I la pròpia Unió és el clar exemple quan ha dit no volem que el teatre siga una sala B del Teatre Auditori, volem que siga una cosa més comunitària, volem que la taula de teatre puga programar coses així, que les nostres seccions puguem programar així, però que també molta altra gent puga programar així, i per tant tot això té una forma més plural que simplement una sessió d'un espai en un conveni concret, no? Ara bé, hi ha altres formes de col·laboració público-comunitària d'altres àmbits, i estan menys explorades. Quins potencials pot tindre una gestió pública o comunitària d'alguns serveis de salut, d'educació, d'habitatge cooperatiu? Doncs, bueno, són fórmules que impliquen acords diferents als que potser normalment tenim en ment quan parlem de gestió pública o comunitària.
N'hem parlat d'alguns exemples, ara acabes de fer referència a la Unió. Hem parlat d'un exemple una mica atípic i de bona voluntat, com seria el cas de l'Ateneu. El cas del Centro Popular Andaluz podria ser un altre exemple o...?
Podria ser-ho, clar. Ara, tal com està el Centre Popular Andaluz, és una situació complicada, no? Perquè ells el que volen és vendre la seua seu per a una situació econòmica de l'entitat, no? I, per tant, han prioritzat sempre la venda a l'Ajuntament i davant de que l'Ajuntament per ara no acaba de concretar què passarà, estan obrint la porta a la venda a un privat, i sé que hi ha privats que estan visitant la seu i potser acaben una venda a un privat i, per tant, s'acabaria qualsevol col·laboració público-comunitària. En tot cas, que l'Ajuntament compra aquell espai per si no significa que hi hagi una gestió pública comunitària. Pot convertir-se en un equipament de gestió directament pública o de gestió externalitzada perquè entra en un contracte externalitzat i ja està. Si el que s'arribara a acordar en el CPA fora creem una comissió on les entitats decideixen què passarà si tu n'eres part perquè tens un espai, perquè ha sigut la teua seu històrica, i busquem quin és l'encaix de forma que responga a les necessitats culturals de la ciutat o a les necessitats comunitàries d'aquell barri, no? Si ens falten espais per a fer reunions, sí que respondria més a una lògica pública o comunitària. És interessant quan hi ha una necessitat prèvia, com és el cas del CPA o com és el cas de la Unió, perquè ja hi ha un xup-xup previ que permet fer coses. De fet, què haguera passat, de certa manera, si l'ocupació de Torreblanca als anys 2000, en volta d'acabar convertint aquell espai en un centre cívic a l'ús, on està l'oficina jove, no dic que facin mala feina ni molt menys, però haguera mantingut esta lògica més d'autogestió, d'implicació a través de, potser, el Consell de Joves ara, no? El model seria diferent, i potser haguerem passat coses diferents, doncs si allò hagués anat així, potser estaríem parlant més de gestió pública o comunitària que no en altres casos. I el CPA és una oportunitat, però que tal com està ara, no sé què passarà, perquè l'Ajuntament té pinta que a curt termini no ho comprarà. No ho sé, ja veurem què anuncien.
Ja fa temps que té el cartell penjat, eh?
Sí, sí, per això.
O sigui que... Penseu que s'hauria de promoure més aquest tipus d'experiències público-comunitàries a la ciutat? I en quins contextos podrien funcionar?
Bueno, jo crec que... el que s'ha de fer és intentar fórmules d'aquesta índole i en coses que siguin referencials. Perquè el que ens trobem moltes vegades quan es fan propostes des de l'economia social i solidària és que burocràticament hi ha una certa tendència a dir que no és viable o que és molt
massa
complicat.
Traves.
Sí, i que fins i tot pot vindre algú i denunciar-te i coses d'aquestes, no? Per tant, jo crec que la importància de tindre projectes que funcionen d'aquesta manera i que són referencials, ens ajuda. Can Batlló és un cas, l'Ateneu Nou Barris és un cas, el Cursal de Manresa, que és un teatre que també té una comissió ciutadana, és un cas. Hi ha fórmules diverses, perquè no, com s'adapta a la realitat de cada territori, no hi ha un conveni clar que siga això és gestió pública comunitària, el que s'allunya d'allò no ho és, no? Sinó que s'han de buscar quines són les fórmules. Però crec que és important tindre un projecte referencial, que es prove, que es veja que no hi ha aquestes traves i que, per tant, intentem aplicar-ho. En Sant Cugat havíem arribat a tindre un petit intent a través de la comunalitat urbana, la transformadora, que va ajuntar a diverses cooperatives de la ciutat, sobretot d'agroecologia, de ciclodistribució, en la idea de poder crear un obrador, un punt de repartiment. Això estava vinculat a una subvenció de la Generalitat i quan va acabar aquesta convocatòria es va intentar reforçar el projecte sumant fins i tot a l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament ja no només seria en qui fas la col·laboració pública o comunitària, sinó que seria part dels impulsors com a tal, no només en qui signes un conveni per la cessió d'un espai o per uns diners o pel que siga, no? I això al final no va acabar de fructificar perquè la segona convocatòria de les comunalitats urbanes de la Generalitat, que era el que havia permès fer la primera arrencada i que en una segona etapa hauria permès com acabar de consolidar el projecte, va considerar que el projecte era molt més productiu que no comunitari i al final no van tindre aquesta subvenció. En el cas de que l'hagueren tingut i l'Ajuntament n'haguera format part, jo crec que el potencial de coses que hagueren eixit d'allà, més enllà del nucli inicial d'aquest obrador, distribució, agroecologia, tal, haguera sigut molt potent i ens haguera pogut permetre explorar fórmules comunitàries. De fet, ara, en la taula d'economia social i solidària, que estem tot just acabant d'elaborar el nou pla director, una de les coses que s'ha posat sobre la taula, i no puc dir-ho amb la boca molt gran perquè encara està com acabant-se de tancar, no? Però és mirar quin projecte de ciutat es pot fer per a que els diners que per sort hem aconseguit via una subvenció de l'àrea metropolitana per a l'àrea d'economia social i solidària servisquen per a fer una cosa que tinga aquesta referencialitat. I si aconseguim que tinga aquesta lògica comunitària, que no només siga un espai de cotreball per a les cooperatives que hi ha o un web de no sé què, sinó que implique el teixit del barri on s'ubique aquest hipotètic espai, si és que pren forma d'espai, o si implica tindre presència de l'economia social d'alguna manera en forma de comercialització, d'accions conjuntes de sensibilització en els diferents barris sense que necessàriament hi hagi un espai central de referència, permetrà, no?, tindre un impacte a la ciutat i una referencialitat de l'economia social i solidària que si no crees aquestes coses i es dones l'oportunitat, queden com els quatre friquis que fan algunes coses però no acabem d'entendre'ls, no? I per tant, crec que coses com Can Batlló Cursal i tal permeten precisament tindre una referencialitat i veure que al final passen coses. És a dir, a Manresa hi ha un teatre, a Barcelona hi ha un centre cívic Ateneu Popular on fins i tot es fa teatre perquè aprofitant que era una fàbrica en sostres molt alts, doncs hi ha una escola de teatre. A Can Batlló fins i tot s'ha arribat a parlar de fer d'habitatge cooperatiu. Per tant, el ventall de possibilitats és molt gran.
Tornem a Barcelona, perquè si alguna casa està de moda, és la casa modernista Úrsula. Sí. Això seria un altre exemple del que estem parlant avui, o no?
Més bé no, per com ha anat la cosa. És a dir, com hauria de ser el resultat d'un procés públic o comunitari? Doncs que hi hagi una comissió de participació, que es pugui crear una entitat en un conveni o que l'Ajuntament formi part d'aquesta entitat però que tinga molta participació del veïnat. Allà el que ha passat és que l'Ajuntament ha decidit comprar un habitatge. De fet, això està molt criticat pel sindicat de llogateres, perquè en aquest impàs el propietari l'havia comprat per 6 milions i
l'Ajuntament... I se n'ha tret 3 de diferència, no?
Per tant, molt públic o comunitari no és. S'assembla més a l'especulació, no? Sí que és cert que explorar fórmules de com aplicar la lògica comunitària en habitatge pot ser interessant. Sí que és cert que, clar, quan parles d'habitatge parles de la teua llar, per tant, la part comunitària... estàs parlant d'un espai més íntim, però sí que hi ha moltes iniciatives d'habitatge cooperatiu que reserven un espai comunitari. La promoció del carrer Princesa a Barcelona, el seu local que té a baix de l'edifici, està pensat en una lògica comunitària en què entitats del barri poden utilitzar-ho per a fer reunions, actes similars. I, de fet, a Sant Cugat, en la Floresta, les cases dels mestres, en volta de fer-se 12 cases, se'n van fer 11, perquè això naixia de 6 cases que es van dividir en 2. Doncs en volta de dividir totes en 2, va haver una que la divisió en 2 era per a tindre un espai que, com a mínim, per als que viuen allà, tingueren un espai comunitari on fer trobades, però també la idea més llarg termini, que de moment no ha passat, és poder obrir el barri i poder passar coses allà, no? Més enllà de la pròpia dinàmica, diguem, de la comunitat de veïns. Per tant, sí, hi ha fórmules. A hores d'ara no té pinta que la Casa Orsola responga d'això. Respon a una pressió social, una resposta política, que a més no ha acabat d'agradar, i veurem què passa també en el paper d'Habitat 3, perquè és cert que alguns dels perfils que hi ha allà no eren vulnerables en el sentit que diu la llei, que has de complir-lo per a ser vulnerable, però alhora obrir l'oportunitat de tindre habitatge de lloguer social, d'acabar en els habitatges que tenen lloguer temporal allà... ben bé no és comunitari, no dic necessàriament que siga una operació que no té cap sentit.
Veurem com acaba, doncs.
Sí, sí.
Avui n'hem parlat d'aquestes experiències publico-comunitàries amb en Jordi Pasqual, del Cugateng i la Politja. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
Vinga.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
L'espai de patrimoni d'avui el dediquem a la pàgina de Facebook Postals i fotografies antigues de Sant Cugat. Ricard Mestre és el seu creador i explica que és una pàgina oberta a tothom que vulgui compartir els seus records amb els altres, sempre que siguin sobre Sant Cugat. Ricard, benvingut.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Mm? Quan decideixes obrir aquesta pàgina a Facebook?
Doncs, mira, va ser una suggerència d'un amic meu, en Sergi Priante, que em va comentar de que estaria bé que compartís les fotografies en un lloc amb els altres. Llavors vaig començar fent-me un blog. Vaig fer un blog a internet, que encara continuo tenint, el que passa que ja no penjo res. Llavors que vaig veure que no era accessible, que la gent era molt difícil que allà entrés la gent a visitar, no sé, que ho sapigués o ho trobés per casualitat. Llavors vaig optar per fer la pàgina en Facebook. I per què Facebook? Perquè em permetia escriure més text i penjar més història que no pas a la resta de les plataformes, com a Instagram o Twitter. Encara que tinc també una pàgina a Instagram. I bé, perquè és que d'alguna manera a mi el que m'interessa, o el que d'alguna manera m'interessa, és compartir no sols la fotografia, sinó la història. Llavors, esclar, penjar fotografies no és perquè estiguin allà i no explicar res, doncs això no m'interessava.
Ja. I estem parlant de quin any? Te'n recordes?
Pues si no recordo malament, devia ser sobre el 2015, possiblement, o 2016. Mm-hmm. Ara no recordo exactament, però jo calculo que és per aquí, més o menys.
I quan el teu amic et va convidar a tenir aquesta iniciativa, sí. Se suposa que tu tenies moltes fotos antigues.
Moltes, moltes. És que jo porto molts anys col·leccionant fotografies antigues. Doncs mira, em va donar per aquí un dia que vaig trobar una postal antiga a Sant Cugat amb un mercadillo d'aquests de dissabte, i aleshores vaig començar a col·leccionar. I em va picar el cuc de la col·leccionisme i no he parat. I continuo a dia d'ara comprant i comprant, i no puc deixar d'estar.
I d'on aconseguies aquestes...
Normalment les aconsegueixo o bé... Quasi totes són per internet. A pàgines especialitzades de temes de col·leccionisme que diàriament consulto. I bé, quasi no et diré, però cada setmana segur que acaba alguna cosa.
I escolta una cosa, tu te'n recordes de la primera imatge que vas publicar?
No estic segur. Sincerament, ara mateix no sabria dir-te quina és la primera imatge que vas publicar. Crec que va ser... Possiblement va ser una imatge aèria de... Bueno, feta des del campanar, de la zona aquesta de la plaça del Molí, i en direcció a Rubí, que es veia la creu de terme de... Bueno, la creu de Can Mates, antiga. Jo crec que va ser de les primeres. Perquè aquella em va fer molta gràcia, perquè la vaig trobar per casualitat, perquè qui la venia, perquè també la vaig treure d'una plaçina d'aquestes de venda per internet, qui la venia no la tenia identificada. I allò, visualitzant una rere l'altra, la vaig veure i vaig veure, o sigui, això em sona molt, i em vaig donar compte que era una fotografia de lo que t'he dit, de la creu de terme i de direcció de Rubí, que es veu l'ermita de Sant... Com es diu la... Ara no recordo com es diu l'ermita que hi ha a direcció Rubí. Ostres, no em surt el nom.
Ara no sé exactament...
La que està al costat del Mercat Antic.
Sí, jo tampoc no recordaré.
Sí, ara és que no em ve el nom. Veu Sant Crista, però
no és. Sant Crist, no, perquè el Sant Crist de Llaceres és en direcció
sí,
Barcelona.
Sí, per això que és que
a la rebassada.
Però, en ja sortirà. Cas, em va sortir aquesta i em va fer molta gràcia. I, bueno, la vaig comprar i va ser de les primeres que vaig penjar.
Estem parlant de...
Del 2015, aproximadament, sí.
I la gent que venia a aquestes imatges eren de Sant Cugat o no tenia per què?
No. Normalment la gent... Són gent que es dedica al món del... Sí, són gent que es dedica al món d'això, del col·leccionisme, i que es dedica a comprar i vendre. I molta gent de la que... La majoria de la gent que el compro són gent que compra els encants, per exemple. Hi ha molta gent que compra els encants de Barcelona. Per això l'os de bueno,
que el que compra. És curiós és, seria conèixer la història de com aquestes fotografies
han anat a parar
sí, sí. Allà i després a mans d'algú que sí, no sí, té sí. res a veure
no
amb Sant Cugat.
I tornen a Sant Cugat, no? És sí. curiós, és un cercle, no? Surten de Sant Cugat perquè, òbviament, aquí, això ha tingut que sortir de Sant Cugat i van a tornar un altre cop a Sant Cugat.
I jo m'imagino, quan abans parlàvem del fet de compartir records, compartir-los amb santcugatencs que siguin seguidors de la teva pàgina, com era aquesta interacció entre els usuaris, la gent que entrava a la pàgina i...
Bueno, normalment jo tenia costum, perquè vaig estar com... Últimament ho tinc abandonat, sincerament, perquè és que no em dona la vida. I perquè abans va haver una època, vaig estar com 2 o 3 anys, que pràcticament cada dia penjava una fotografia amb una història, un text relacionat amb la fotografia. I clar, això també arriba un moment que et crema. Quan estàs cada dia fent-lo i... Doncs,
se't crea una obligació, no?
Sí, se'm va convertir en una obligació i al final vaig dir, mira, para una estona, para un temps, perquè si no, no sé, això et farà mal. I a més va coincidir que vaig començar a treballar més seguit i ho vaig posposar. I ara mateix fa temps que no ho faig, però... La meva intenció és tornar a continuar penjant fotografies, perquè en tinc moltes. O sigui, en tinc molt material.
Quantes deus tenir? Les has comptabilitzat o no?
No, no les he comptabilitzat, però tinc bastantes més. No, sobre més de 2.000 fotografies de Sant Cugat. Entre postades, fotografies, documents... Perquè jo col·lecciono una mica de tot. Tot el que tingui relació amb Sant Cugat, que sigui, per exemple, dels anys 50 enrere... ho intento, si puc, comprar-lo.
És molt curiós, perquè ara dius és que tens una mica de tot. També en aquesta pàgina trobem vídeos.
Sí.
Qui te'ls ha facilitat, aquests vídeos?
Els vídeos a vegades són de... hi havia el senyor Auladell, que també era molt aficionat a penjar vídeos. Feia vídeos quan era jove i em va passar uns quants. Després també el citet de la televisió Sant Cugat, que em penja alguns quants també, me'ls han cedit. Jo vaig fer un parell també d'ells. El senyor José Mota també m'ha passat alguns. José Fernando Mota m'ha passat alguns. No sé, no són meus, només hi ha dos que siguin meus, la resta són que me'ls han cedit.
Són imatges realment curioses perquè, com dèiem ara, són vídeos, és imatge en moviment de l'època, però clar, és que hi ha imatges de temes com, per exemple, la nova seu del Club Muntanyenc Sant Cugat a la plaça d'Octavià.
A la plaça d'Octavià, sí.
Del 1956.
Sí. Aquesta és molt curiosa, no? Perquè va ser... van anar a parar aquí, suposo, que feia... Que, em sembla, si no recordo malament, abans que aquí van estar... on van estar? No recordo.
Jo aquesta no la recordava.
No la recordaves?
Perquè jo el primer record que tinc del Club Muntanyenc,
no?
És a la plaça Barcelona.
A la plaça Barcelona, sí. És el que tenim tots, perquè jo tampoc no recordava que estiguessin aquí a la plaça d'Octavià, però mira...
Després també hi ha una altra, que és la celebració de Sant Medir. Sant Medir de 1963.
Sí.
I és molt curiós perquè, clar, aquesta sí que és una del senyor Oladell.
Oladell, sí.
No? Que jo m'imagino que és de l'època jove, quan ells anaven a Sant Medir.
Amb l'Octavi Galceran també feien moltes...
Sí.
Feien vídeos, eren amics i feien vídeos, també.
Però és molt curiós perquè allà veus una tradició... Mm-hmm. Es va convertir en una tradició el fet d'anar a acampar.
Sí.
Que s'acampava...
Es anava el dia abans. Jo recordo de jove haver fet això, haver anat un dia abans a acampar allà, amb tenda de campanya. Estàvem allà i, feia una mica el burro.
Sí, anava la gent jove,
sí,
doncs
jove,
era
sí.
Com una festa extra, no?
Sí, una festa extra, efectivament.
I això és una de les coses que s'ha perdut, no?
Sí.
I que amb aquest document, per exemple, et permet recuperar...
Recordar
algunes de les qüestions relacionades, per exemple, amb aquestes celebracions. Tu recordes quina ha estat la publicació que ha tingut més ressò, més interacció amb els usuaris? O una que...
Fa pas massa, que... Va ser un petit fotomuntatge que vaig fer amb una visita que va fer Albert Einstein aquí a Sant Cugat.
Albert Einstein?
Sí, va estar aquí a Sant Cugat visitant el monestir. I vaig fer una petita fotocomposició I aquesta, bueno, pues, clar, va tenir molt ressò perquè no fa pas massa va ser el si no recordo, va ser el 100 aniversari d'aquesta visita. I bé, doncs va haver molta gent que es va interessar per la fotografia i ara sí que vaig haver de dir, escolta, no és certa, va ser un fotomuntatge que vas fer suposant que era el dia que va visitar els claustres. I aquesta sí que va tenir molt ressò.
Però aquesta informació com...
No, aquesta existeix. O sigui, va ser una visita que va fer quan va venir Albert Einstein aquí a Barcelona.
Sí.
Va fer una visita, va visitar... Bueno, va anar a Terrassa. Llavors va passar pel Tibidabo, va estar visitant el Tibidabo, el recinte del Tibidabo, després va passar per Sant Cugat i de Sant Cugat se'n va anar a Terrassa.
O sigui que realment va visitar Sant Cugat.
Sí, va estar a Sant Cugat, va estar a Sant Cugat. El que passa que no hi ha un document d'imatge, no hi ha cap imatge que...
Però, en canvi, tu tenies aquesta informació.
Sabia que havia estat, i llavors vaig aprofitar una fotografia del mateix dia que estava al Tibidabo i vaig fer un fotomuntatge com si hagués passat per Sant Cugat.
I de quina font vas aconseguir aquesta informació?
Doncs no,
aquesta
la vaig treure per internet, no sé. La informació per internet, per internet. Ho vaig treure tot per internet. No sabria dir-te de quina pàgina, però va ser per internet.
Mm-hmm. Clar, és que era molt gros, allò, eh?
No, home, tu diràs. A més, és que era poc conegut. Era molt poc conegut, això de que Albert Einstein hagués estat a Sant Cugat. És una eminència, no? Dius, no sé. I no hi havia constància, en el sentit de que no hi ha res a Sant Cugat que digui que hagi pogut estar aquí, Albert Einstein.
Mm-hmm. Però, en canvi, sí que tens tot aquest el seguiment que va fer mentre estava per aquesta zona.
Sí.
Com ha estat la relació amb els usuaris? Perquè dèiem, insistim, en compartir records. Sí. La gent ha sigut activa, sí. Ha participat... O sigui, no només...
Més que participa... Sí que hi ha gent que participa i donen detalls, per exemple, de fotografies, que diuen, ostres, el meu pare va estar aquí, o recordo això, o recordo allò... Participació tampoc no... Som els de sempre, bàsicament, no? Són la gent que per el que sigui està molt vinculada a la història de Sant Cugat, doncs a aquesta gent els agrada molt participar. I bé, sí que hi havia molta gent que el típic, no? Allò que li deia me gusta i hi havia bastanta gent, hi havia bastant moviment. Ara, participació, ja dic, els
fent
sempre.
Compartint records, per exemple, d'aquella imatge
però,
tu presentaves.
Normalment eren els de sempre, bàsicament. Sempre
sí,
eren els...
Però a la pàgina, ara mateix, consten
4.300... Sí, no, déu-n'hi-do.
Són uns quants, eh?
Sí, són uns 4.300 seguidors. Mm. I, bueno, es mantenen, eh? Ja et dic que fa molt temps que no entro res... I encara es mantenen. Suposo que, clar, no s'han donat de baixa i espero que continuïn, òbviament. A veure si aconseguim incrementar-los a partir d'ara.
I escolta'm una cosa. En algun moment ells t'han ofert alguna imatge per que la puguis publicar i compartir-la?
Sí. Va haver... Hi ha hagut alguna. Hi ha hagut alguna imatge. El que passa que ara mateix no recordo, perquè... però sí que va haver alguna fotografia que sí que vaig penjar d'alguna persona que va voler col·laborar i em va oferir una fotografia i vaig dir, ostres, però sí que mereixia la pena. I que hi havia una història darrere de la fotografia. Però ja t'he dit que a mi m'agrada que sempre que hi hagi una història darrere de la fotografia. Jo penjar una fotografia i dir, jo què sé, quatre cantons al 2006. Pues no sé, no em diu res. Jo sempre busco alguna cosa, no? Ni que sigui la fotografia, intento buscar algun detall i intentar buscar la història sobre aquell detall i explicar-la, sempre.
Està molt bé. Si
mires qualsevol dels meus entrades a Facebook, ja t'ho veuràs, que sempre hi ha una història.
I ara et pregunto a tu, per com recordes el Sant Cugat de la teva...
De la meva joventut.
De la teva joventut. Sí. Com era el Sant Cugat?
Home, sincerament, era... No tenia res a veure amb l'actual. També et diré que era bastant més trist que ara, perquè no hi havia massa moviment.
Era massa poble?
Era massa poble, sí, perquè els diumenges, dissabtes, és que pràcticament no... Tu sorties a les 10 de la nit i no hi havia ningú.
Semblava el Far West.
Sí, no hi havia ningú al carrer. Tu mateixa te'n recordaràs, que no sorties un dissabte a la nit, sí. Ostres. Però és que va haver un moment que no teníem ni cinema, ni teníem discoteca, ni teníem pràcticament res. Hi havia dos pubs, com a molt...
Te'n recordes quins?
Sí, home, el Chopper, el Mafalda...
El Mafalda?
Sí,
ara Mafalda. Mateix?
El Mafalda era així. Era aquí, Mafalda?
Era aquí, el era Mafalda. Aquí.
Calla, que l'altre dia em va venir una noia aquí... Jo treballo aquí al Gerrer. I em va venir una noia i preguntant-me per Mafalda. I dic, ostres...
Què dius?
Sí, sí, dic, pues sí, aquest, jo havia anat molt a Mafalda i li vaig dir on era. Li vaig dir, pues mira, ves cap allà. Però resulta que era una noia que era amiga del que ho va muntar, Mafalda, en el seu dia, i va ajudar a muntar-lo. I era fora, una noia que no sé, era argentina, no sé, ara recordo exactament on era, però no era d'aquí.
O sigui, molta gràcia. Venia amb el record.
Venia amb el record i venia expressament perquè va venir Sant Cugat per alguna cosa i va dir, ostres, vull veure on estava el Mafalda, i mira...
Mare meva. I escolta, digue'm algun canvi d'aquests que has viscut que t'hagi impactat més.
Impactat a Sant Cugat?
Sí.
La massificació, no? Jo crec que sí, més que el urbanístic està molt bé, ja com hem comentat abans, però la massificació, massa gent, no? Jo trobo que és... I, per exemple, una cosa que m'impacta molt és la quantitat d'estrangers que hi ha. O sigui, és algo exagerat. Sí, no sé d'on són tantes estrangers aquí a Sant Cugat. No.
Perquè si està molt bé.
No, deu ser això, no? Però és... Clar, és que a qualsevol altre poble jo no crec que hi hagi tants estrangers com hi ha aquí. O sigui, gent que no són nacionals, que dius, ostres... I venen molta gent, turistes, molt turistes.
No t'ho imaginaves, no?
A la teva joventut, el que t'estic dient, que a la meva joventut sorties al carrer i pràcticament no hi havia ningú i de cop i volta t'hi trobes que ara, bueno, que hi ha gent de tot arreu que et ve aquí.
On jugaves tu, Ricard?
Doncs, bueno, bàsicament al carrer. Jo era de la barri de Sant Francesc i jugàvem per allà pel carrer, però, vamos, el Camp del Pilo, que li dèiem.
El Camp del Pilo.
El Camp del Pilo.
On anaven les motos.
Sí, sí, on anaven les motos, per allà saltant. I, bueno, per allà direcció al Viaró, que també hi havia... Recordo els diumenges que anava molta gent i feia allà la paella. Feien, no sé si te'n recordaràs tu.
Els pins.
Els pins, sí, sí, anaven a fer i feien allà el dinar de diumenge. Moltíssima gent, que diu, hòstia, tot això s'ha perdut. Ja no...
Els temps canvien.
Sí, sí, no, home.
Però, per això, pàgines com aquesta, com sí, la teva, postals i fotografies antigues de Sant Cugat, són importants que conservin i aquests records
sí, sí, aquests
i aquestes
records,
imatges,
si no?
Sí,
perquè si no és que tot es perd molt ràpid.
Ricard, doncs jo crec que ara tens un compromís, no? Que
sí, sí,
és tornar a revifar aquesta pàgina de Facebook.
Això està fet.
Doncs, com que sabem que això continuarà. És molt possible que tornem a compartir una estona de conversa a la ràdio en aquest programa per continuar parlant del Sant Cugat d'abans.
D'acord, doncs moltes gràcies, Carme.
Gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, fins una altra.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Continuem parlant d'alimentació infants un dia més. Avui amb la Cristina González Campins, coordinadora del projecte de Playcode Kids. Segur que heu sentit a parlar de l'alimentació conscient. Doncs la Cristina treballa perquè els infants comencin a assolir aquesta consciència. Cristina, benvinguda.
Bon dia.
Com a experta en alimentació infantil conscient, resulta difícil fer entendre, fer veure a la canalla la importància de tenir una bona alimentació o de cuidar o de vigilar o de saber exactament què és el que es posen a la boca?
Jo penso que més que els infants ens fa complicat a nivell de l'entorn, no? Tots els protagonistes de l'alimentació de l'infant, és a dir, doncs, les escoles, les famílies, de vegades els responsables de la tarda, no? Que moltes vegades són els avis, cangurs... Jo crec que totes aquestes persones hem viscut, no? en un entorn que no ajuda ara a que els infants portin una alimentació doncs més saludable, no?
I tu com ho fas en aquest projecte de Playcook Kids?
Doncs nosaltres intentem, no, fomentar un patró alimentari, perquè no m'agrada fer servir la paraula dieta, perquè de vegades té una connotació negativa, no? Doncs ho fem molt en positiu, no? Amb molt de respecte, validant les emocions dels nens, escoltant-los, tenint en compte les seves preferències, aversions, la sensació de gana que tenen algunes estones... posant el nen i la nena en el centre, no? Que siguin protagonistes ells de la seva alimentació.
Tu dius, no m'agrada parlar de dietes, patrons, però és que, a veure, que les dietes no significa que hagin de ser...
Correcte.
Negatives, no és un concepte
No, jo
negatiu.
Crec que etimològicament la dieta és una manera de menjar, no? Però quan diem dieta, aquí i avui, moltes vegades les persones li posen ja l'etiqueta de restricció.
Això
no?
És com la crítica. La crítica tampoc no és dolenta. Vull dir que pot ser una bona crítica, però parlem de dietes saludables, que en aquest cas en algun moment poden ser o poden tenir un perill?
Doncs diria que sí. Cada cop més estan estudis científics, no?, apunten a que les dietes saludables portades a l'extrem, no?, aquelles que practiquen també la restricció, poden tenir un perill, no?, i sobretot a la infància, no?, pares que practiquen doncs un patró alimentari molt, molt restrictiu i saludables portades a l'extrem, no s'associen amb un patró alimentari millor en aquests infants.
Clar, mira, fa uns dies sortia una informació sobre la intenció que té la Generalitat de controlar les dietes o els menús de les escoles, precisament perquè no passi això, que algunes AFAs, associacions de famílies d'alumnes, doncs perquè segueixen una dieta concreta no acabin restringint alguns aliments, és a dir, famílies que no consumeixen carn o no sé, per posar un exemple,
sí.
Vull dir, ells venien a dir, nosaltres controlem perquè sigui una dieta equilibrada. Una qüestió és mirar per la salut, no?, dels nostres fills, però una altra és que puguin tenir tots els nutrients i tot allò que necessiten per al seu desenvolupament.
Sí, jo crec que aquí tenim que parlar de dos panorames, no? Una cosa és l'alimentació saludable quan parlem de nutrients, de que sigui equilibrada, que sigui nutritiva i que li aporti tot allò que el nen necessita per desenvolupar-se, no? Perquè la infància és una etapa vital, no? Molt important en el creixement. Llavors, a vegades, els nens s'emporten la pitjor part, no?, no, de l'alimentació, i és quan necessiten més nutrients, no? Necessiten una dieta més cuidada. I també fa falta tenir en compte que l'alimentació no només són nutrients, que l'alimentació també parla de cultura, també parla de vida social, també parla d'emocions, no? Per tant,
també parla de descans.
Correcte.
No? De fer activitats.
Sí, bueno, del descans, d'exposar-se al sol, vull dir, hi ha molts factors que participen, no, en una vida saludable. Llavors jo crec que és important no desvincular-se de l'entorn, no? Que l'infant i nosaltres estem aquí, i que a l'entorn, bueno, de vegades hi hauran pues, exposició a aliments menys nutritius, i és important no posar etiquetes i seguir de peus a terra en aquest entorn, no? Que seguim aquí i que l'infant no el podem protegir en una boleta de cristall, no? I dir, no, tu només menjaràs això, perquè llavors l'estem apartant, no?
Mm-hmm. A l'hora de menjar, com és d'important el context en què ho fan els infants?
Doncs, com dèiem, és molt important no desvincular-se d'aquest entorn, d'aquest context, no? I, bueno, fomentar, jo crec, dietes, el que a mi m'agrada dir, constructives, que no restrictives. Aquelles dietes constructives són aquelles que prioritzen, no?, i que fomenten construir uns patrons alimentaris saludables, és a dir, que la major part del temps prioritzen aliments més nutritius, però que no descarten, tampoc, aquells que estan disponibles a l'entorn, no?, que construeixen en un terreny on existeixen diferents tipus d'aliments, els més nutritius i els menys, no? I no els descarta, simplement els desplaça, prioritzant-ne d'altres, però que de vegades també hi tenen cabuda, aquests aliments menys nutritius.
Anem a posar noms, exemples,
sí,
no? Perquè així ens entendrem millor.
Exemples.
Per saber com fer-ho o com no fer-ho.
Doncs, per exemple, quan anem a comprar a qualsevol comerç, no?, amb un nen o una nena, i ens diuen, ai, algun dia, o què és això? Veuen un, no ho sé, per exemple, un iogurt, no? L'altre dia em passava amb els meus fills, vam anar a un comerç i em deien, ai, aquest iogurt de vainilla. Era un iogurt, doncs, que tenia tenia colorants, tenia edulcorants, doncs, envers de triar el... No, no el comprem perquè això no et convé, perquè això no és bo, i començar amb discursos negacionistes o restrictius, doncs vaig convidar a comprar-lo i vam dir, doncs mira, comprarem el natural que sempre comprem a casa, perquè vaig validar aquella emoció que ells tenien per tastar alguna cosa que normalment a casa no està disponible o no consumim, no? I junts tastar-ho i provar. A veure, doncs què t'agrada d'aquí, què no t'agrada? Això al final és, no?, convidar en positiu a provar...
A ser crítics.
A ser crític. I que ell, jo no vull que avui deixi de menjar aquell aliment. El que vull és que el dia de demà en triï un altre més nutritiu perquè li fa gaudir, perquè li agrada, perquè sap com combinar-lo amb alguna altra cosa que li dona plaer, no?
Però quin va ser l'aprenentatge d'aquesta experiència?
Doncs l'experiència va ser, el vam tastar tots junts i em van dir, ostres, doncs el natural que comprem a casa és més cremós, aquest és com més líquid, i aquest té un altre color. I per què té un color? Doncs mira, no, té un color perquè li posen un colorant. I què és això? Vam tenir l'oportunitat de fer un debat a casa i que ells mateixos, amb 8 i 5 anys, fossin crítics d'allò, no? I veiessin que el natural els donava plaer, també, consumir-lo.
Està molt bé, eh? Però jo imagino. Segur que hi ha algú que estarà escoltant i dient, mira, si hem de fer això cada vegada, que hem d'anar provant un article, un producte, i no tenim temps.
Bueno, però és com tot, no? És com tot. Cal paciència. Ser mares, pares, o vull dir, acompanyar els infants, cal que ens... vull dir, és un gran aprenentatge també per l'adult, de treballar la paciència, treballar l'empatia. Vull dir, jo crec que ens ajuda als dos cantons, als adults i als infants.
Efectivament. Es tracta d'això que acabem de parlar, l'alimentació conscient. Com l'expliquem exactament? En què consisteix?
Jo crec que l'alimentació conscient consisteix en connectar amb el nostre organisme i les nostres emocions, és a dir, connectar amb aquella sensació de gana, de sacietat, i amb això hi naixem. El que passa que ens anem desconnectant, no? Un nadó, quan neix, està al pit de la seva mare i se sent tip, s'aparta. I, en canvi, quants adults acabem al plat perquè simplement ens han servit aquella ració, i no potser pensem a la meitat del plat, ostres, ja en tenim prou, estem tips. I això per què passa? O dinem a les dues perquè toca. Això passa potser per una infància en què ens vam dir, vinga, va, una miqueta més, acaba't el plat, que si
sí,
no podràs anar a jugar.
Sí, per l'educació que hem tingut.
Hem crescut amb això. Llavors és important, jo crec, que ser, trencar aquests patrons, no? I en els nens d'avui dia respectar, no? I preservar aquesta sensació de gana, de societat i de connexió amb l'organisme amb el que naixem tots.
Per què és important fomentar precisament durant els primers anys de vida aquesta alimentació conscient?
Els primers anys de vida, i això també hi ha estudis científics que ho corroboren, és quan es creen els hàbits alimentaris. Els hàbits alimentaris que nosaltres formulem o configurem durant la primera infància normalment són poc modificables a la vida adulta. És a dir, que el que configurem ara segurament serà la manera de menjar que tindrem quan serem adults.
Per tant, fer una bona base.
Correcte,
és
uns bons
importantíssim,
pilars.
No?
Sí.
Però clar, parlem dels primers anys de vida. Començar, quan comencem? Quan ja són, acaben de sortir de la panxa de la mare, ja...
Jo crec que allà ho respectem, no? Allà ningú obliga, no?, a seguir amamentant a un nadó o donar-li més de compte. Jo crec que allà ho preservem, els adults. És quan comença, no?, jo crec que l'alimentació complementària, els primers sòlids, les primeres experiències amb els aliments, no?, quan ja es comença a deixar la llet materna, jo crec que allà és quan comencen una mica, comencem a practicar aquests patrons que nosaltres havíem tingut en generacions anteriors.
Parlem del consum d'ultraprocessats, del coco, com cal gestionar tot això?
Doncs jo crec que amb molta tranquil·litat, amb paciència, no? I com dèiem abans, no oblidant l'entorn en el que vivim. Vivim en un entorn que malauradament és molt obesogènic, això significa que tenim accessible a tots els racons de qualsevol lloc, anem al cinema, anem pel carrer, els aliments poc nutritius i ultraprocessats són accessibles i assequibles, perquè també són molt econòmics, no? Sí. Llavors, dintre tenim en consideració que vivim aquí, no?, intentar fer des de casa nostra el que podem i el que està a les nostres mans, i sobretot en positiu, no caure amb la prohibició, amb la restricció, convidant els nens no tant de dir no pots menjar això o això no és bo, sinó convidant aquells mateixos a experimentar el plaer de l'altre tipus d'alimentació. No? No és el mateix portar un plàtan per berenar així, tal qual, que potser tallar-lo, emplatar-lo i dir, mira, si li posem una mica de xocolata negra per sobre i ho posem maco, allò a la vista, al gust, ens fa disfrutar en tots els sentits.
Val, però tu te'n vas al cinema. Clar, home, unes crispetes...
Però, bueno, quantes vegades vas al cinema? No?
Bueno, depèn.
No, depèn, però vull dir, tampoc és determinant. El que fem cada dia és el que determina, no?, el teu patró alimentari o els teus hàbits alimentaris. Les coses o les ocasions més puntuals no ho determinen ni ho condicionen.
Per tant, ensenyar-los a través de la seva pròpia experiència a fer els seus tastos, no?
Sí.
Ells mateixos.
Ser crítics.
I que configurin aquesta actitud crítica amb allò que consumeixen. Si arribem a la cuina, precisament és un espai i és una pràctica, la del cuinar, que pot ser una bona eina, no?, per treballar tot això que estem parlant avui?
Jo diria que és l'eina. Nosaltres, a Play Cook Kids, estem molt, molt convençuts que la cuina és l'eina que ens permet, com dèiem abans, posar l'infant en el centre, com a protagonista, que ell experimenti en primera persona, que no és un adult qui li diu el que ha de menjar i el que ha de menjar, sinó que ell decideix o veu els beneficis o veu el plaer o veu la diversió d'aquest tipus d'alimentació, no? I a més ho veu de forma en positiu, no ho veu restrictiu, perquè ell tria com combinar, què fer, també veu que de vegades hi ha ingredients que utilitzem a la cuina que no són tan nutritius, però és que jo l'infant no ho percep com poc nutritiu, molt nutritiu, no, els veu a tots per iguals, no? Tots els aliments que hi ha sobre la cuina són per igual i no tenen etiquetes dolentes, bones...
Per tant, és una bona experiència.
Molt.
No? Per descobrir, per experimentar, per conèixer, per informar-se.
I per fer-los autònoms i lliures. Jo crec que una persona que sap cuinar és una persona que és lliure, no? Perquè no està rendida a la indústria, ni, vull dir, que arriba a casa seva i sap, és creativa, és autònoma, sap què fer-se per sopar amb el que tingui al rebost o a la nevera.
Quedeu-vos amb aquesta idea, que és molt bona, eh? Saber cuinar ens fa lliures, eh?
Sí, jo crec...
No, no, que està, que és veritat, que està molt bé. Avui hem parlat novament de l'alimentació i dels infants. Ho hem fet amb la Cristina González Campins, que és la coordinadora del projecte de Playcook Kids, perquè de Playcook és un espai on posar en pràctica tot allò bo que la cuina aporta a la nostra societat. Moltíssimes gràcies, Cristina, que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí arriba aquest Faves Comptades d'avui dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí, ens hi trobareu, com sempre, aquí, al 91.5 de la FM. Gràcies a tots, molt bon dia.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.